podem saludar a la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. Senyora Chacón, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure si m'ajuda a definir com és el dia. És un dia alegre perquè s'obren les fronteres, és un dia que aguanta la respiració perquè no sabem què passarà si arriben turistes.
És un dia en què, d'entrada, fa bon dia, comença l'estiu i som optimistes. Creiem també que la responsabilitat de tots plegats, no oblidem que els turistes que arriben doncs, també han patit confinament, també saben i són conscients del que significa aquesta pandèmia. Comencem el dia confiats. Comencem el dia confiats i amb un cert grau d'incertesa, això també és ben cert, doncs que hem d'anar assumint, però bé, no podem estar aïllats del món per sempre.
Jo recordo alguna conversa amb vostè que em va dir és altament probable que el negoci, el mercat turístic sigui dels últims que es posi en marxa. Potser al final no ha estat ben bé així perquè el negoci de la cultura potser està anant fins i tot més tard, però des d'aquesta mitjanit, tècnicament, a Catalunya poden començar a rebre turistes internacionals. No sé si han fet números, no sé si han fet càlculs i han arribat a alguna conclusió de quants milers se n'esperen aquest any. Quina xifra seria bona tenint en compte les previsions i d'on pot ser que vinguin?
Sí, nosaltres hem fet una estimació, creiem, la caiguda del turisme a Catalunya se situa entre un 41 i el 53%, és a dir, anem als voltants del 50% del normal de l'activitat cada any. Hem vist també, recordem que sempre fem prospectiva, no?, i anàlisi d'intenció de viatge, d'intenció de reserves, i identifiquem que doncs, un 40% de la població té intenció de fer vacances aquest estiu. Catalunya se situa també aquest turisme domèstic, no?, entre la primera posició. Entenem també que doncs, un 30% anirà a segona residència, un 20% hotels, un 15% a apartaments, però recordem doncs, que aquest turisme domèstic, aquest turisme interior, que fomentem també a través de la campanya Catalunya és casa teva, doncs significa només el 8% del total d'ingressos de l'activitat turística a Catalunya. Sempre recordem, també fins i tot per aquells que menyspreen, no?, l'arribada de turisme estranger, que l'arribada de turistes d'altres països significa el 84% d'ingressos de l'activitat turística, 21.000 milions d'euros.
Em citava aquesta xifra que em sembla molt transcendent, d'entre un 40 i un 50% de la caiguda de l'activitat turística, entenc que estrangera. Crec que, si no m'equivoco, que els càlculs...
No, en general. Turisme estranger i domèstic.
I sí. Domèstic. Del negoci turístic, per tant. En tot cas, crec que no m'equivoco massa de la xifra, però crec que a Catalunya venien més o menys cada any vora 20 milions de turistes estrangers. Estem parlant perquè, per tant, vostès calculen que poden ser 10 o menys de 10, fins i tot.
Jo crec que serà menys de 10, perquè la major part de turista o d'activitat turística vindrà de mercats de proximitat. Si fos la meitat ja estaria contenta.
Estem parlant, per tant, de turistes, creu, francesos, italians, anglesos, alemanys, però no, per exemple, russos o americans, estaríem dient això, o japonesos, fins i tot.
Correcte, el que hem adreçat també a les campanyes, no?, aquest turisme de més proximitat geogràfica, perquè entenem primer, evidentment, turisme català, l'estatal i a nivell internacional França, que de fet és el nostre principal client, Alemanya, Regne Unit, Benelux, aquests són els mercats emissors que són més madurs, que tenen també una prioritat a l'hora de decidir-se venir aquí a Catalunya, i hi ha elements que nosaltres no controlem i per això no esperem turistes, tants turistes intercontinentals com són el tràfic aeri, no? I evidentment, doncs, els vols amb Àsia i els vols amb Estats Units no tenen la normalitat que haurien de tenir. Aquest és el primer condicionant.
I no sé, d'aquesta xifra que em parlava de possibles turistes, els establiments turístics que sap segur que, o calculen vostès que estaran oberts, també hi ha una rebaixa? Perquè avui, per exemple, sentíem durant l'informatiu que alguns dels gremis associats d'hotelers de Barcelona no creuen que hi hagi més d'un 30% d'hotels oberts durant l'estiu, o almenys durant el mes de juny.
Correcte, aquí, però estem parlant sobretot de grans hotels, uh-huh. i evidentment doncs, el fet que hagin d'obrir limitant la seva capacitat amb tot el personal que requereix, amb tota la incertesa a nivell quantitatiu de quants turistes arribaran, fa que molts es plantegin senzillament a l'hora de fer números no els compensa l'obertura amb el negoci que s'hi faria. No? I aquest és un element molt important. De fet, ho estem dient ja fa molts i molts mesos, aquest sector, a banda d'aquestes grans cadenes, un sector en què la majoria d'establiments són petites i mitjanes empreses, i ells encara més també el resulta doncs, tota aquesta incertesa a l'hora d'obrir, no obrir, les mesures de seguretat, com ho farem, sem també les limitacions que hi ha a l'hora d'obrir els bufets lliures, a l'hora de segons quines activitats en zones comuns. Això fa que realment s'ho estiguin pensant més la incertesa de, com deia, no? De saber quants acabaran venint. No? Ara serà una integració gradual de turistes. Pensem que vivíem també la mateixa incertesa quan obríem els establiments comercials, recordem, sembla que sigui molt lluny, però fa unes setmanes el sector comerç també patia moltíssim pensant com anirà això, o hi haurà més casos, o hi haurà rebrots, però torno a dir, pensem que bé, que els turistes que ens visiten també són conscients del que ha estat passant. No és que el Covid hagi estat només aquí a Catalunya, a Espanya, sinó que ha estat un fenomen simultani i global a tot el món.
Crec que ara quan citàvem, per exemple, el mercat nord-americà o el mercat asiàtic, si no tinc mal entès, són segurament els que deixen normalment més despesa. Això és així?
Correcte. Generen el triple de despesa, és a dir, diem sempre que, per exemple, doncs, 100.000 turistes japonesos són com 300.000 d'anglesos. I a més són turistes que a nosaltres en el pla estratègic de turisme, no, que parlem de diversificar, desconcentrar, desestacionalitzar, incrementar despesa, ens complementen molt perquè el moviment general turístic. Per què? Doncs perquè d'entrada, per exemple, el turisme japonès o asiàtic, coreà, no volen sol. Per tant, ja els desconcentrem de les zones de platja. Després valoren moltíssim el turisme cultural, perquè el turisme, tendim a simplificar-ne el concepte, no? Però és un sector de sectors. Aquí podem afegir el turisme esportiu, el cultural, el gastronòmic. De fet, moltíssims sectors viuen del turisme, més enllà del que es pugui pensar en una primera idea, no? I aquests turistes, els americans també, doncs valoren molt el turisme d'interior, l'oferta d'interior, gastronòmica, cultural, i per tant complementa tota l'oferta, que potser quantitativament la tenim més identificada doncs, al voltant de la costa. No? I malauradament estàvem molt contents aquest any passat amb els indicadors, perquè teníem el turisme doncs, americà creixent moltíssim, l'asiàtic també, amb creixements espectaculars, però doncs, benvinguts a la incertesa que ha generat aquest i a la trencada d'esquemes que ha generat per tots aquesta pandèmia.
Tenen algun càlcul, ara ja no parlo només del món turístic, sinó en general del comerç, de les botigues, alguna previsió que diguin, nosaltres creiem que anirà per aquí, perquè quan vas pel carrer veus que encara hi ha moltes persianes tancades, de comerços i de negocis que no obriran ja mai més la persiana?
Tenim estimat que un 30% dels establiments comercials no obriran. Això és una perspectiva que hem realitzat arrel d'aquestes d'estudis, i tenim estimat en un 30%. Per això el turisme i comerç són dos sectors que per nosaltres requerien uns ajuts directíssims, una injecció directa de diners, no? No només aquestes línies de finançament, doncs que al cap i a la fi el que acaben fent és refinançar en deute, no? I tant per l'ocupació que generen com per doncs el volum de facturació que generen, ho hem vist ara, que pensem que el turisme, per exemple, doncs és el 12% del PIB de Catalunya, el 12% més que qualsevol altre sector. No hi ha cap altre sector que generi tants ingressos, no? Ingressos que després necessitem per fer polítiques socials. Per tant, no menys tinguem, d'acord que anem a una reconversió doncs, sostenible del model turístic, ja ho estem fent en el pla estratègic, però no menys tinguem de la nit al dia, escolta, que bé que es passeja sense turistes, que, val, doncs, no sé, situem-nos a davant de la catedral mateix i comencem a donar la volta i he mirat tots els establiments, restaurants que en depenen, no? I ara he posat un punt allò neuràlgic de la ciutat de Barcelona, però és que si anem al turisme d'interior passa el mateix. Per tant, no menys tinguem, perquè és que després aquests recursos no tenim una altra via d'on treure'ls i ens caldran i moltíssim per fer front a tota la despesa tant sanitària com social que ha esdevingut arrel de la pandèmia.
El càlcul que acaba de dir del 30%, és a dir, pràcticament un de cada tres comerços o establiments no tornaran a obrir la persiana, és un càlcul gegantí, que no sé si immediatament poden fer el càlcul de la quantitat de llocs de treball que representa i la pèrdua econòmica que representa això.
Quantitativament, bé, era una perspectiva que fèiem, no? però és un sector doncs, que a nivell d'ocupació, agafant la gran distribució, el petit comerç, arriba a representar, així com el turisme, diem, un 14, sector retail, les botigues que entenem, i com dic, gran distribució, representa el 16, no? I això són molt i molts llocs de treball, per això reclamàvem i seguim reclamant, tant pel turisme com pel comerç, ajuts directes, que aquests ajuts que provindran de la Unió Europea, aquests més de 140.000 milions d'euros que es preveuen que vagin a l'estat espanyol. El mateix comissari Breton ens deia, doncs, entre un 20 i un 25% han d'estar destinats a turisme. Tants a comerç, clar, nosaltres estimem que caldrien, doncs, per Catalunya uns 7.500 milions d'euros directes pel sector turisme i uns 4.000, vora 5.000, 4.000 i alguna cosa pel sector comerç. Per què?
O sigui, doncs dels 140.000 milions que li donaran al govern espanyol, que vora 12.000, entre una cosa i l'altra, fossin a Catalunya només per al turisme i per al comerç.
Correcte. Sí, sí. Això és el que cal. Pensem que estem parlant de 140.000. Això és realment... Som nosaltres, representem el 23% del negoci turístic a tot l'estat espanyol. Mirem com ho mirem, sigui fent prospectiva pel nombre de llocs de treball i d'ocupació, sigui agafant percentatges d'aquests ajuts que han d'arribar. Aquestes són les quantitats que caldria. I repeteixo, per aguantar els negocis, per ajudar-los també a reconvertir, recordem, i aquests dies ens fem també farts de repetir-ho, una cosa és que ajudem a aguantar la pervivència de tots aquests establiments, siguin turístics, siguin a nivell de comerç, durant uns mesos. Altra cosa és com els ajudem, i aquí és on hi ha d'haver també una quantitat important de diners, com els ajudem a modificar la seva estratègia, l'altre model de negoci, un model de negoci divers. Per què? Doncs quan en sortim de casa, ens han canviat en aquests 4 mesos, se'ns ha accelerat moltíssim el que és la realitat, el canvi d'hàbits de consum, el comportament, per tant aquesta transformació que sempre apuntàvem, no? Ens cal reformar el que és l'estratègia de les empreses en general, no només la indústria, perquè hi ha canvis creixents. Doncs el Covid ha estat un catalitzador, ha estat un accelerador d'aquests canvis i, per tant, doncs amb certs imports podem ajudar a les empreses a continuar, però com no les ajudem a transformar el seu negoci, encara en cauran moltes més d'empreses.
Posi-m'hi una paraula, perquè la veritat és que li he de reconèixer que m'estic quedant una mica glaçat, consellera Chacón, parlant d'una caiguda del 40-50% del sector turístic, d'un tancament d'un 30% de comerços a tot Catalunya. La paraula que defineix això és una catàstrofe, diguem-ne, econòmica?
No, el que estem fent és, jo crec que agafar consciència, perquè, evidentment, hem passat una etapa d'emergència, i emergència amb totes les lletres per la dimensió, per la gravetat, doncs, en l'àmbit de la salut, però jo crec que ja fa temps que estem veient i parlant d'una situació d'urgència a nivell de crisi econòmica i derivada d'aquesta, la social, ho veiem amb el nombre d'ERTOs, d'ERO's, estem veient... Fa temps que avisàvem que s'està transformant l'economia, el que passa és que potser, bueno, com que encara no ho tocàvem, doncs ens semblava, bueno, queda lluny, estan parlant de futurologia gairebé, no? No, hi ha una transformació econòmica increïble i ens hem de preparar per això, mirem què passa a la resta d'Europa. Per tant, la resposta no és... Perdó, el substantiu no és que és una catàstrofe. Jo crec que és un moment de canvi, que tenim molts, moltíssims actius per sortir-ne en positiu, però el que sí que fem és d'actuar, hem d'actuar. Per tant, el pitjor dels estadis, quan un vol evolucionar i aprendre, és ser un incompetent inconscient. És a dir, no saps... que no saps. Jo crec que ara hem passat a un altre estadi, sabem que hem de canviar algunes coses i rapidíssimament passarem als altres. En aquest sentit, l'alerta, no?, o la consciència que estava ara doncs, expressant no vol dir ni molt menys que ara passem una vall negra, no? Però sí que hem d'actuar i no hem de menystenir les necessitats dels sectors i sobretot de les petites i mitjanes empreses, no? Ho he dit sempre, aquests grans invisibles, els grans invisibles són les petites i mitjanes empreses, que són el 95% de la nostra economia. Per tant, ens en sortirem, i tant, però hem de ser conscients i saber doncs, què sí com, perquè si anem doncs, amb discursos purament optimistes, que els hem de tenir, evidentment que els hem de tenir, i creiem en les nostres possibilitats, potser estem defugint una responsabilitat importantíssima, que és ser conscients que molts negocis, molts models de negoci canvien. Canvia la indústria, canvia el comerç, canvia el turisme, evidentment. Canvien les pautes.
Perdoni, quin tipus de comerços tenen els dies comptats des del seu punt de vista, o quin tipus de negocis tenen tal com eren els dies comptats?
Doncs, evidentment, integrant les... El primer que hauríem de fer és analitzar quins són els canvis d'hàbits de consum, val? El canvi d'hàbits dels consumidors, i anar a buscar què ens diferencia. Si veiem aquests dies, quan deia la pandèmia, ens genera un abans i un després d'aquest confinament. Clar, molts usuaris, fins i tot gent gran, ara s'han acostumat doncs, a fer les compres per internet, han descobert una nova realitat, no? Més enllà que els establiments de productes que viures, en general, encara tenim tendència, una certa tendència a botigues especialitzades en ànim, clar, hi ha molts establiments, siguin doncs de vestit, de lleure, que clar, es presenta la pregunta és per què hem d'anar a comprar a X, i evidentment aquí és on cal treballar molt i moltíssim, no només totes les campanyes de sensibilització d'aquest comerç de proximitat que hem de defensar, sinó també de què representa si aquest comerç desapareix, i aquí, a partir d'aquí doncs, totes les estratègies evidentment lligades també a nivell municipal ho hem vist també aquests dies, no? Moltes iniciatives de logística organitzada a l'hora de buscar, per dir d'alguna manera, competència a grans marques com Amazon, no? Però haurem d'assumir que canvien. Preguntem-nos cadascú de nosaltres què ha canviat en els seus hàbits durant aquesta pandèmia, i entendrem, en pandèmia que no s'ha acabat, però aquest confinament, i entendrem que cal canviar. Comencem per nosaltres mateixos. I després hi ha un element dins del sector turístic també, que per molt que fem campanyes, que per molt que fem publicitat, hi ha un element subjectiu que encara no controlem, i és la por a viatjar, a tenir seguretat, no? Per tant...
Però disculpe'm, ara que em feia aquesta referència del comerç, senyora Chacón, estem parlant amb la consellera d'Empresa i de Coneixement, que m'estava dient que els comerços, per exemple, han d'analitzar què és el que els hi està fent mal d'Amazon i, per exemple, competir-hi en el sentit de doncs, posar més comerç online també ells, portar les coses a casa, fer una no sé, una, com ha passat ara aquests dies de confinament. Per exemple, les perruqueries donaven hores per WhatsApp, cosa que abans no passava. M'està dient que això sí que s'hauria de potenciar això.
El primer que s'hauria de potenciar és, evidentment, la consciència que si no volem que els nostres carrers estiguin buits i deserts, de què significa el comerç. En aquest sentit, totes les campanyes de sensibilització, les primeres. En segon lloc, integrar les noves tecnologies perquè doncs hi ha una nova generació que es comporta diferent. Si nosaltres estem acostumats a anar a les botigues, els nostres fills ja entenen les compres per internet. Per tant, com hi combatim en tot això? I aquí venen totes estratègies que s'han de fer de manera molt transversal, també amb les administracions locals, a l'hora d'activar doncs, certes zones com espais comercials, a l'hora de fomentar el comerç, perquè, repeteixo, el primer que hem d'analitzar és com es comporta el consumidor d'aquest segle XXI, no? I a partir d'aquí generar oferta oferta que ens diferenciï. Em direu, bueno, com ho fem, això, no? Un establiment comercial X que porta tota la vida fent-ho, doncs això és el que hem de començar a treballar, i per això ajudem, també des del departament fem moltíssima activitat i mesures i plans per ajudar la digitalització, però recordem, la digitalització, tenir una pàgina web o un canal a internet no garanteix que allà t'hi arribin clients, no? I aquí hi ha una estratègia molt més complexa d'integració, de treball a les xarxes, de promoció. Per tant, és molt més complexa que tot això, no? Tenir avui una pàgina web per anunciar els teus productes no és sinònim que els clients t'arriben venent. Però torno a repetir, el meu missatge en cap moment vull que sigui catastrofista, perquè no ho és. És d'una apel·lació a la consciència de què representa cadascú dels sectors i de com hi hem de treballar. No pressuposem que automàticament tornarem a passar de 0 a 100 amb el que és l'activitat econòmica. No només perquè han canviat les pautes també de comportament, sinó sobretot perquè estan canviant la manera de generar negoci i de l'estratègia empresarial.
Dues preguntes més, una que té a veure amb el sector, amb un dels sectors afectats també arran d'aquesta crisi del coronavirus, o que ha coincidit en el temps, en tot cas, amb el coronavirus, que és la de l'automòbil. El govern ja dona ara sí per perdut Nissan o encara no?
El govern segueix treballant. Aquesta és una estratègia conjunta que fem el govern de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Indústria i, evidentment, amb els representants sindicals de l'empresa. I aquesta estratègia conjunta la mantindrem com a tal. Què és el que estem intentant ara, no? Per bé que també s'ha de reconèixer sense gaire èxit, no? Interlocució directa amb Japó i pressió a l'hora d'obtenir informació de per què s'ha decidit tancar aquestes plantes a Catalunya. No la donem per perduda, però evidentment cada cop es veu més difícil. On ens centrem ara? Negociar parlar amb l'empresa per tal que ens doni tota la informació de tot el parc de proveïdors perquè hi hagi un compliment exhaustiu de totes les obligacions contretes. Estem treballant també precisament perquè tot aquest parc de proveïdors pugui diversificar els seus clients, fins i tot actuant en termes d'exportació, i evidentment a nivell laboral, i això es porta des de la Conselleria de Treball, obligant també l'empresa a reconèixer totes les obligacions que té.
I en aquest sentit, no sé si des del seu departament hi ha alguna altra indústria automobilística amb qui estiguin parlant o amb qui hagin contactat perquè pugui venir a ocupar el lloc que deixa Nissan.
El Departament d'Empresa i la Unitat de Captació d'Inversions, l'Investing Catalunya, no només ara pel cas Nissan, ja fa des del moment que vam entrar a la conselleria, que està treballant per la captació de projectes industrials en tots els sectors, i el sector automoció n'és un d'ells. Evidentment que hi treballa, però no ara, sinó des de ja fa temps. I jo crec que només cal veure on hem estat aquest any passat per... intuir en quins àmbits estem treballant.
És que ara no sé on han estat aquest any passat,
sí,
senyora
sí,
Chacón.
Perdó,
si em dóna una pista...
Tens raó. Hem estat en tots els principals ecosistemes industrials i d'innovació. Hem estat als Estats Units, hem estat a Corea, hem estat a Japó, hem estat a Alemanya, hem estat a Israel.
Li faig una pregunta directa, perquè si li poso marques al damunt de la taula, sí. Perquè s'ha dit alguna vegada. Hi ha alguna opció que Tesla pugui portar algun sector de la seva producció a Catalunya?
Doncs tota la captació d'inversions està sotmesa a acords de confidencialitat, i en primer lloc crec que faria un molt mal favor a tot el que són aquestes negociacions amb Nissan si ara comencéssim a especular, com diuen en castellà, no? Rei muerto, rei puesto, primer lloc, i segon, com dic, en temes de confidencialitat tenim clàusules que ens obliguen a guardar-la.
I acabo, consellera, i li agraeixo moltíssim la presència en aquest programa en un dia com el d'avui, que s'obren les fronteres, però li hauré de fer una pregunta que no té res a veure amb les fronteres ni tan sols amb l'àmbit de la seva conselleria. Sap que hi ha un debat molt intens al voltant del que és la legislatura a Catalunya. la possibilitat de noves eleccions. No li preguntaré per les eleccions perquè tampoc no em respondrà, perquè és un àmbit del president i així m'estalvio la pregunta, però li he de preguntar sobre el relleu que significarà el final de la presidència de Quim Torra. S'ha especulat amb molts noms. El seu ha sortit. Vostè li faria il·lusió ser presidenciable de Junts per Catalunya?
A mi el que em fa il·lusió ara és treballar al màxim pel departament. Jo crec que ara ens hem de centrar en aquestes tasques. Si comencem a pensar en què ens fa il·lusió en les eleccions, no farem bé la nostra feina. Jo crec que el que ara es demana de la consellera d'Empresa i Coneixement és que se centri en la seva feina. I arribarà el moment en què tot aquest tipus de decisions i especulacions s'acabaran concretant, però jo crec que ara, i és per això que estic en aquest càrrec, 100% dedicada a la meva feina, que aquest departament és prou ampli, comerç, turisme, indústria, energia, universitat, recerca, com perquè ara estigui pensant o centrant-me en campanya electoral o en qualsevol dels projectes.
És un violí de manual, consellera, però no m'ha dit que no.
Ho sé, és un violí de manual, ho sé. Jo soc, en això li dic per això la pura veritat, eh? I aquests mesos que hem passat i el difícil que ve ara, i en primer lloc amb tema eleccions, com vostè apuntava, doncs és el president qui ha de prémer el botó. A mi, doncs com a membre del govern, crec que encara hi ha moltíssima feina a fer. Li poso dos exemples, no ho sé, des de l'aprovació d'una llei per la qual hem estat treballant un any i mig amb un esforç ingent, que és la llei de simplificació de la facilitació de l'activitat econòmica. Tant i tant se'ns demana que simplifiquem, que ajudem a alleugerir la burocràcia, els tràmits, que ara que la tenim em sabria molt greu doncs, que no s'acabés aprovant, i això doncs, vindrà de doncs, mesos. I després, evidentment, es poden imaginar amb tot el que cal fer ara a nivell de recuperació de la reputació Catalunya, de la marca, de la captació d'inversions. Ens espera tantíssima feina, i ho dic de debò, i bueno, hi ha una part de tocada de violí, sí, és certa, però molt sincerament li dic, tenim el departament al 100%, doncs, dedicat a aquests esforços, com deia abans. La situació és que és prou rellevant com perquè hi adrecem esforços de debò. No em veuran ara fent campanya, em veuran actuant on cal actuar, i em veuran doncs fent visites de promoció, que jo crec que és on hem d'estar ara, i el que se'ns demana, i penso també com a consellera, se'ns demana que estiguem a les taules decidint estratègies, ajudant els sectors, perquè és per això que ocupem aquest càrrec. I arribarà el moment per tot, arribarà el moment.
Àngels Chacón, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.